La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Molt bon dia, són un quart de 10 del matí del dijous 26 de gener del 2023. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols de la ciutat amb l'opinió del que anomenem la societat civil santcugatenca. Totes les tertúlies les podeu escoltar a la ràdio a través de la 91.5 de la FM, però també per internet a la web cugat.cat, tant en directe com després recuperar-los a la carta. Sense perdre més temps, saludem els tertulians que tenim avui, que ja hem fet una mica de pretertúlia, eh? Estava molt animada la cosa, així m'agrada, malgrat el fred, veniu amb els ànims ben calents. Per un costat tenim l'activista cultural, l'Eduard Jané, molt bon dia.
Bon dia.
L'artista Lluís Ribas, molt bon dia.
Bon dia.
Albert Roda, president de l'Ateneu, molt bon dia.
Molt bon dia, Albert.
I avui s'estrena a les tertúlies la Eva Blanco, i ens fa moltíssima il·lusió, la periodista Eva Blanco, molt bon dia.
Bon dia. Jo no sóc periodista, eh?
No,
jo aclareixo.
No.
Doncs, però gràcies, me faria molta il·lusió ser periodista.
Expert en comunicació?
Sí, diguem així.
Deixem-ho així. Perfecte. Doncs expert en comunicació. Molt bé. Doncs avui, a banda del fred, que tots hem vingut una miqueta glaçats, però vaja, ja ens havien avisat i no deixa de ser el mes de gener, per tant, ja és el que toca, volia parlar d'un tema, precisament, relacionat amb el fred, perquè és que 6 edificis de Can Mates estan sense calefacció des del diumenge. Precisament, sense calefacció hi ha aigua calenta des de diumenge, amb el que això suposa. Són centenars de persones, són 86 pisos de lloguer, construïts per un promotor privat fa 11 anys, però que es van adjudicar a través de Promusa com a protecció oficial. Val? Això perquè ens entenguem, és a dir, Promusa no és el propietari d'aquests edificis, simplement en va fer l'adjudicació per un acord amb un promotor privat. Els pisos es van anar revenent, primer els va construir, la primera construcció va ser del Banc Santander, a través de la seva constructora que es deia Altamira, però després s'han anat revenent a diversos propietaris i ara està en mans d'un fons d'inversió que té subcontractat el manteniment energètic i aquesta empresa subcontractada va deixar penjada, diríem, va desaparèixer i per tant no es va fer un bon manteniment i es va espatllar la caldera amb tot el que això ha suposat. I a tot això doncs, tenim els veïns al mig, sense calefacció, precisament la setmana segurament més freda de tot l'any. Més enllà del fet en si, si ho voleu comentar, doncs ho comentem, el que implica això, no? És a dir, fons d'inversió fent de propietaris, fent de, diríem, d'APIs, de gestors d'una administració de finques, subcontractant, perquè aquesta empresa que ha desaparegut tenia resubcontractada la gestió de l'energia. I aquí és on hi ha hagut una mica el desgavell i vaja, això et pot passar en qualsevol moment de l'any, però que et passi ara doncs és bastant significatiu. Què en penseu, si voleu, d'aquest cas o en general del que això passa segurament més del que hauria? Albert, comencem per tu.
Home, jo penso que això és un desastre de gestió, la veritat és aquesta. El que sí que m'estranya molt que verdament doncs, tots aquests propietaris no es reuneixin, facin un col·lectiu i llavors aquest col·lectiu doncs, faci una pressió determinada, a no ser que verdament doncs, també puguin fer de promotors ells mateixos. Vull dir, per tant, anem a dir el manteniment d'un edifici, que moltes vegades comprem els edificis o lloguem els edificis i no som capaços d'entendre que ha d'haver-hi un manteniment de les coses, no? Llavors, aquesta problemàtica de no tenir les coses ben posades a temps, i això jo penso que és un error fatal, diríem, de la promotora corresponent, no? Uh-huh. O del formultor. Per tant, a mi, doncs, jo penso que els animo que facin un col·lectiu entre ells i que facin una pressió que contractin ells mateixos el manteniment dels edificis. Això està claríssim, jo diria que ha d'anar per aquí el tema, perquè si hem de buscar culpables no solucionem el tema, dir, els culpables evidentment ja sabem qui són, els fons voltor i tots aquests negocis que realment doncs, són especulatius, però a partir d'aquí doncs, la gent ens hem de moure. Mm-hmm. Jo, la primera cosa que em ve al cap, no ho sabia, la veritat és que no tenia coneixement d'aquest tema i per tant em dir, els animo que s'agrupin en un col·lectiu.
De fet, no estaven ni agrupats en comunitat. Primer, perquè són 6 edificis independents. Com que són tots llogaters, doncs no hi ha...
Sí, són llogaters.
Exacte,
sí,
són tots llogaters. Problema, clar. No hi ha una comunitat, no hi ha un president d'escala, etcètera. I, de fet, ha arribat als mitjans de comunicació a través de persones individuals que tenien accés a algú d'algun mitjà de comunicació i ha fet la denúncia i nosaltres l'hem recollit i a més nosaltres hem parlat amb un veí i el Tot Sant Cugat ha parlat amb un altre veí que havia arribat a ells. És a dir, ha sigut una miqueta de manera molt desperdigada, no? És a dir, no estan organitzats. Potser ara em sembla que sí, que han fet un grup de WhatsApp i estan començant a moure's d'una manera més col·lectiva.
La segona notícia que vaig llegir al CugatCat, la veïna que va comentar, deia que pagaven 40 euros mensuals pel manteniment.
Això ens va dir. Sí,
clar,
sí.
El que passa és que partim d'una situació que ja és malauradament massa repetitiva, i és que aquesta operació es va fer efectivament per aquesta empresa que deies del Banc de Santander, amb la col·laboració amb Promusa, o sigui que va haver-hi de fet aquí una acció mixta entre privat i públic, cosa que no hauria de sortir malament, i en canvi sembla que sí. Però clar, darrere tot això hi ha un grup que és aquest, el Blackstone, que és un grup nord-americà. A veure, és un grup situat als Estats Units, que sigui nord-americà o no, això ja no ho sabem. En principi és aquest grup que està allà, i és un grup que està gestionant 2.590 milions en vivendes. I aquí a Espanya, sobretot, ho està fent a la zona de Madrid. Clar, aleshores ens trobem... La primera cosa és la indiferència, el desconeixement, la llunyania d'una gent que està allà en un punt determinat del mapa, que segur que algú des d'un despatx ho mira i diu, i on queda això? Diu, ah, sí, Espanya, diu a Mèxic, no? I no té ni idea, no? I per tant, anem a parar amb aquella situació repetitiva de que és molt difícil, molt difícil, a menys que es formi, com deies l'Albert també, que la pròpia comunitat es formi i actuï de manera que bé, perquè acá diu l'empresa que feia el manteniment el dia 31 de desembre va desaparèixer. Hosti, malament rai, no?
Sí. A més, el dia 31 de gener.
I amb tu que desapareix vol dir que ja les coses hi anaven mal dades. Però difícilment es pot solucionar una cosa com aquesta des de l'Ajuntament, quan tot això, jo diria que des del principi aquesta acció col·lectiva privada, pública privada, jo ja no la veig com a vàlida.
Lluís?
Bueno, jo el que em preocupa és que la vivenda, un dret segons aquests que defensen tant la Constitució tenim tots, a una vivenda digna, doncs s'ha convertit en més especulació. Vull dir, la vivenda és... Bueno, aquí a Sant Cugat tenim molts casos, no? Ahir em vaig enterar que per una habitació de 9 metres es paguen 500 euros, sense calefacció, clar, també. O sigui, em sembla que si no ens posem serios amb això, doncs, bueno, seguirem així, seguirem amb, com diu l'Eduard, amb uns senyors que estan a no sé si bon, que només som números, la gent per ells som números, i el que es tracta és de fer més números, i ja està. O sigui que això jo em sembla que és un problema molt greu, molt greu, molt greu. No sé què dir, a mi em fa vergonya com a ser humà i veure aquestes coses. Vull dir que la vivenda, la gent s'entendrà de Sant Cugat perquè no pot pagar, que s'augmenten els lloguers en un any al 30%, i si t'agrada et quedes i si no te'n vas perquè n'hi ha un altre que està disposat a pagar-ho. No sé, jo em sembla que aquí es tindria de posar molt en sèrio les autoritats locals i estatals.
En aquest cas és la classe mitja, vull dir, són gent que teòricament poden pagar.
Pues tu ara
imagina, crec jo, imagina la gent que no pot pagar. Però aquesta gent, imagina't, són gent que poden pagar, vull dir, per tant, estem en una situació de descontrol total, vull dir, escolta, si el públic no posa, anem a dir, per sobre la taula unes certes normatives i una certa exigència, això està en mans de l'especulació absoluta.
Són dues discussions diferents, jo crec.
Sí.
De totes maneres, o sigui, tot el tema d'especulació i preus per mi es donaria per un altre debat, perquè realment és per parlar-ne.
el tema de la mala gestió amb el manteniment d'un edifici, que em sembla gravíssim, això està clar que ha sigut una mala gestió, una mala coordinació, una mala comunicació, i jo crec que el que han de fer els veïns és posar-se, el que has dit tu, no? O sigui, anem a trobar la solució, ara mateix contractem nosaltres una empresa de manteniment, ja estàvem pagant, no?, 40 euros cada mes, doncs busquem nosaltres una, veiem què costa i paguem-ne entre tots, i després ja seguirem les reclamacions pertinents, però primer...
La denúncia que no pari.
Però en paral·lel posa-la a buscar la solució, perquè si esperes que te l'arreglin els altres, això no passarà, sí. Ha quedat clar per tot el que heu dit, no? Per tant, primer solucioneu, en paral·lel aneu seguint les gestions, i l'altre és...
Sí, el problema és que això té un cost.
Òbviament, però ja estàvem pagant ells cada mes, i això no ha funcionat. Per tant, el que han de fer és solucionar-ho, fem-ho bé, si s'ha de reparar, reparem el que s'hagi de reparar, paguem el que s'hagi de pagar, i després que guardi totes les factures i que continuïn la reclamació, com Déu mana. A més, hi ha organismes de consumidors i de més que jo crec que els ajudarien en aquest sentit, estic segura.
És un manteniment que, a més, per les agressions d'aquesta veïna, aquí al mercat, hi havia dues calderes i una ja feia no sé quant temps que ja no funcionava.
Que no funcionava, imagina't, o sigui, és una vergonya.
O sigui, vol dir que no és un cas que s'hagi produït
en el
espontàniament
moment.
Al moment.
Ja, ja, ja.
No, era una cosa que...
Mai havien fet un bon manteniment.
Apuntant el que deies tu, és que, efectivament, aquests veïns tenien que haver-se format una...
Sí.
O sigui, actuat amb collons. I en grup, individualment, no es pot fer.
No fa res, sí. Sí, sí, totalment d'acord.
Sí, no, però és complicat, clar.
No, simplement volia dir que en el tema de l'especulació jo crec que sí que té un punt de relació en el sentit de que aquesta empresa, la que té ara, les primeres propietats d'aquests blocs de pisos eren, diguem, promotores de bancs o tal, però que es dedicaven a això. Ara això és un fons d'inversió.
Clar.
Fons d'inversió, pel seu nom m'indica, vol rendiment a les seves inversions. I la gent que posa diners de tot el món, doncs no li expliquis segons què, i busca el màxim rendiment de les seves inversions, i llavors pots arribar a despersonalitzar amb la matèria amb la que tracta. Si deixem que els fons d'inversió tractin una matèria tan sensible com és l'habitatge, doncs passa el que passa, però evidentment no està regulat i per tant, evidentment ho poden
totalment
fer, és totalment legal.
No, totalment d'acord, però aquests senyors tenen un problema i l'han de solucionar ja. O sigui que, ai, perdó. Jo no tinc tanta pràctica com vosaltres, he d'aprendre.
És que em sembla que tu veies que el fons d'inversió el tenies a sota.
És que ja ho he arreglat.
Els oients, que ha donat un cop a la taula.
He donat un cop a la taula. Soc la novata jo aquí.
No. Digues, perdona.
Que... No, res, el que deia, que totalment d'acord, però jo crec que primer hem de solucionar el problema. Si solucionem el problema i després prenguem les mesures jurídiques, legals que calguin per recuperar els diners que ells han posat i sobretot jo crec que aquí hi ha tants perjudicis. No sóc legalista, però estic segura que aquí podrien fer una denúncia amb tota regla.
Els problemes normalment s'arreglen abans de que hi hagi el problema. Si ara em ve al cap, anem a dir el tema d'Ucrània. No té res a veure, però el tema d'Ucrània. El tema d'Ucrània s'hagués tingut que arreglar el problema abans. No quan ja existeix, anem a dir, el problema. I aquí passa el mateix. No és una comparació, anem a dir, desafortunada. Però, en certa manera, clar, quan ja et passa, per arreglar això, clar, passarà un temps. I llavors, mentre hi hagi el fred, què fan aquesta gent? És que és el problema. O sigui, s'ha d'avançar un al problema sempre. Jo sempre tinc
per això, Albert, si ja feia un any que hi havia una de les calderes que ja no funcionava,
volia
dir que han trigat molt efectivament a entendre que si no es posaven d'acord i feien una acció, perquè a més deia la reclamació de tipus legal. Davant d'aquests grups de
pressió,
d'inversió, que tenen uns equips d'advocats extraordinaris, es fa dificilíssim que un grupet petitet d'un lloc com Sant Cugat del Vallès doncs pugui aconseguir reclamar de veritat una cosa com aquesta, perquè el cost, els anys, el pas del temps és més elevat que no pas el resultat que s'obtingui. O sigui, és fotut, perquè jo penso que quan parlem d'un tema com aquest veiem la dificultat, per no dir la impossibilitat de poder solucionar-ho. Per tant, ha de ser que des del punt de vista col·lectiu, i per tant en aquest cas sí que l'Ajuntament, un Ajuntament, no aquest, qualsevol, té una força a fer per poder aconseguir solucionar el problema dels seus ciutadans. Perquè aquí està, penso jo, una de les raons per què existeix l'Ajuntament. No?
I s'hi ha ficat, eh? Vull dir, tot sí, això no ho he ficat, dit, sí, però vull dir, està intervenint, sí, està parlant amb totes les parts...
Però no es va contestar ningú, no?
Doncs el dia següent, sí. La segona notícia que hem publicat, l'Ajuntament ens va explicar aquesta part...
No, em referia al Testa.
Al Testa, no. Al Testa vam trucar, ens van dir envieu un correu, i ja sabeu doncs, com van aquestes coses. De fet, un altre veí ens va explicar, per posar un exemple de com funciona i de com posar-se en contacte amb aquestes empreses. Va trucar als propietaris, no?, a Testa. Li diuen, escolta, que estem sense aigua calenta i tal. I diu, això ho porta, Fusiona. Fusiona, i diu, truca allà, truquen allà. No, nosaltres ja no ho portem, això. Torna a trucar a Testa. Testa, no sé què. Has d'obrir una incidència, però si t'ho estic dient, no, has d'obrir una incidència a la web, obres una incidència a la web, truquen, tal, no sé què.
No tinc ordinador, no sé com va la web, no?
Bueno, és a dir, va perdre tota una tarda, si no el dia sencer, sense arribar enlloc, amb tot aquest procés.
Això és l'Arra, és l'obra de teatre de l'Arra. I vuelvo este mañana. Vuelvo este mañana del Larra.
Doncs això, però en privat, no en administració pública.
Al cap de 150 anys.
Continuem estant, vuelvo este mañana.
Encara
és vàlid. Jo sempre parteixo de la base, de tota manera, des d'un punt de vista pedagògic, sempre parteixo de la base de que la vida és un problema. I que, esclar, que nosaltres creiem que quan ja tenim casa, tenim coses, ja ho tenim tot solucionat, ja estem segurs, o sigui, el tema de la seguretat ja el tenim, anem a dir, resolt. I no és veritat.
Això tu, Albert, jo no, eh?
No.
Jo encara a la meva edat no sé quin seré quan seré gran.
No. Jo sempre tinc que la vida és un problema i que sempre s'han de buscar solucions. A partir d'aquí, si tens aquesta idea, doncs ja dones per fet que realment doncs, tindràs algun problema un dia o altre. La gent es pensa que, vull dir, que vivint aquí a Sant Cugat, també ens passa una mica això, que vivint aquí a Sant Cugat ja ho tenim tot solucionat, no. I d'això, sí, no, pues no, no ho tenim tot solucionat. Aquí, evidentment, doncs, també patim i també hi ha gent, que pateix molt i també hi ha gent que d'alguna manera es desdona i, per tant, hem de dir, s'ha d'estar al tanto amb aquestes coses. Vamos, jo crec que sí.
Sí, jo estic totalment d'acord amb tu, eh? La gent ens creiem que quan tenim un benestar...
Sí, determinat.
Ja està, ja no passa res. I és molt important això, l'agrupació, en aquest cas, d'aquests veïns per fer pressió, perquè si no faran res. O sigui, individualment és difícil fer alguna cosa. I després l'administració local, doncs està a sobre, que això no pot estar
acompanyar, evidentment,
no pot estar unes famílies amb nens sense aigua calenta i sense calefacció, no pot ser. O sigui que em sembla que està de jugar això i els veïns des de l'Ugo organitzar-se perquè no queda altra. No ho tenim tot fet, amb això tenim tot la raó, no tenim tot fet per sempre. Ho fem cada dia una miqueta, vull dir que està a la white.
Molt bé, perfecte. Doncs canviarem de tema. Volia parlar d'un altre tema també que ha sigut notícia aquesta setmana. Ja fa un temps que no passen autobusos per la plaça Lluís Millet, perquè va ser una actuació puntual, perquè va haver un despreniment d'un balcó a tocar de la plaça pel carrer, precisament per on passava l'autobús.
Va tocar, no? L'autobús va tocar?
No, em sembla que no. No, era pel mal estat, simplement pel mal estat d'aquell balcó. Però clar, va fer que haguessin de cordonar la zona i llavors no donava espai per passar a l'autobús. Llavors van desplaçar la parada d'autobús que hi havia en aquell carrer, que era just a tocar de la plaça Lluís Millet, de la plaça de l'estació, i ara l'Ajuntament ja ha anunciat que aquest canvi ja serà definitiu. Ja sempre, a partir d'ara, passaran per l'Avinguda de l'Enllaç. Tots els autobusos, les línies d'autobús que passaven per Lluís Millet s'han redirigit cap a l'Avinguda de l'Enllaç. I després, quan s'acabi d'arreglar, potser... quan ara està previst fer una remodificació de línies. Però això va una mica llarg, perquè depèn del conveni amb la àrea metropolitana de Barcelona, que ara tindrà la competència dels autobusos metropolitans, i s'aprofitarà per repensar totes les línies, etc. Més enllà d'això, per tant, veurem si seguiran passant per l'Avinguda d'Enllaç o no. En tot cas, més que res, una qüestió més de història de Sant Cugat, no? De dir, ostres, sempre hem vist passar autobusos, cotxes, quan es va vianantitzar la plaça Lluís Millet, van deixar de passar cotxes, però els autobusos seguien passant. Ara ja ni tan sols autobusos.
És que pel túnel no hi cabien els autobusos. O sigui, s'hauria de fer uns autobusos que fiquessin pel túnel.
Això m'anava a dir. Però...
Exacte.
És que arriba un moment que dius, bueno, és que fem les coses que quan no hi pensem. No hi pensem, la veritat és que no hi pensem. Arriba un moment que dius, fem les coses així públiques i després o posem escoles i no posem els pàrquings corresponents perquè els cotxes puguin aparcar en pàrquings i no puguin fer nos, anem a dir, els vianants. O sigui que moltes vegades les coses les pensem només per un sector molt reduït. Llavors hem de ser una mica de més globalització, no? No individualment pensar sí. en lo mío, no? No, que amb la meva vorera està mal feta. No, què està feta en el teu entorn? I per tant, amb el tema col·lectiu no hi pensem moltes vegades. Pensem en el tema individual, però en el tema col·lectiu moltes vegades no som capaços de pensar-hi, no?
La sensació que m'ha donat a mi és que es prenen, no només aquí a Sant Cugat, ho he vist en general, sí, a Barcelona tot, també, sí. Tot és reactiu. No? Passa, llavors, ahir que vaig agafar els ferrocarrils diverses vegades, lo dels patinets, no? O sigui, explota un patinet perquè algú se li ocorreix endollar-lo a on es carrega el mòbil i ara ja no es poden anar amb patinet. Dius, home, hi ha gent, jo conec gent que treballa a Barcelona que per no agafar el cotxe va amb el patinet, puja al ferrocarril i quan arriba, i ara resulta que han de baixar en cotxe o han de baixar perquè si no arriben, no? Dius, potser la solució no era aquesta, prohibeix que es carreguin elèctricament els patinets i això m'ha semblat una mica igual, no? Cau un balcó que no té res a veure amb l'autobús. I però ara els autobusos ja no passen per allà, no? I a més hi ha hagut una de les notícies, no, que deien que el Pere Soler deia que així és menys contaminant i pacifiquem. Jo tenia entesos que els autobusos de Sant Cugat eren elèctrics i que per tant contaminar no contaminaven, no?
No tots.
Però bueno, m'ha donat la sensació que és un típic, no? En lloc de pensar proactivament com podem fer les coses millor, fem-les al sentit, pensem en els usuaris dels autobusos. Jo no sé ara si fer aquesta volta per l'Avinguda de l'Enllaç els farà fer molta més volta, arribaran molt més tard on hagin d'anar, aniran molt més lents, no ho sé, hi haurà més trànsit, no tinc ni idea, no? Hem pensat realment amb els usuaris el que necessiten, podem fer un pla pensat en lloc de sempre reaccionar quan passa alguna cosa, no? Sempre tinc aquesta sensació, no?, de que anem plan reactiu, però no hi ha realment ningú pensant, no?, en com hem de fer les coses ben fetes, no?
A mi m'agrada molt l'objectiu aquest de pacificar els carrers.
Sí.
Em sembla extraordinari, eh?
Exacte.
Sí, jo la primera vegada que vaig sentir, em sembla que era una escola que també havien de pacificar el carrer, i jo pensava, no he vist que aquesta guerra en aquest carrer. Però, en fi, no, a part de la conya aquesta. Quan va començar a passar l'autobús per allà, precisament perquè el túnel no permetia que passés l'autobús, que va quedar eliminat, i ja em va sorprendre perquè s'estretava molt, que era molt estret, i aleshores ja semblava una mica estrany, no? Ara jo penso que, clar, que passi un autobús per allà és necessari des del punt de vista del transport públic, perquè no només pels que arriben a l'estació, sinó pels que arriben del tren i volen agafar un autobús a partir d'aquell moment. Per tant, és un punt que és bo. Clar, les declaracions d'en Pere Soler abans d'ahir van ser dir l'autobús no passarà mai més. Hòstia. Ai, perdó.
Ostres. Crambeta.
Llavors dic no, mai més? Mai? O sigui, està beneït i donat i beneït això, què passa? No, la veritat és que penso, no sé quina pot ser la solució, però que aquella plaça necessita un transport públic, em sembla imprescindible. Tot i que jo no el faig servir, vull dir que en aquest sentit no és una petició personal, però és de sentit comú. Ara, tu comentaves abans que el fet aquest de la reactivitat, no? I l'altra cosa és, també, Alba, el fet de dir un departament determinat funciona per complir la seva
funció.
I un altre departament també, però hi ha punts de contacte. Existeixen aquests punts de contacte?
És una bona pregunta.
I si existeixen, es posen en marxa al mateix temps? I si a més pertany a partits diferents, s'entenen? Difícil. Difícil, perquè la veritat és aquesta. I sobretot quan arriba una època com la que estem. Estem a 4 mesos, no?, de les eleccions, i quan arriba un moment com aquest, jo per arribar avui aquest dematí aquí m'ha costat el doble de l'habitual. perquè hi ha moltes obres. O sigui que, esclar,
com sempre,
s'han posat en marxa a partir del mes d'octubre. S'han posat en marxa 6 mesos abans de les eleccions. Doncs molt bé, què hi farem?
Bueno, les ciutats, els pobles s'han de pensar en global, no es poden pensar en temes individuals. Ah. Dir, per tant, doncs, la política hauria d'intentar tenir unes connexions, que és el que dius tu, una miqueta, Eduard, que en certa manera doncs, es connectin entre ells. I per tant, clar, això de dir mai més un autobús per bueno, no sé, si és necessari. Mira, jo sempre dic si tot el parc públic pogués ser elèctric, no necessitaríem cotxes elèctrics. És que vull dir, o sigui, per tant, hem de dir moltes vegades aquestes coses ni comencen per un mateix, o sigui, el parc públic tot s'hauria de renovar totalment, i això costa diners, sí, però evidentment doncs, les ciutats verdaderament doncs, es contaminen bàsicament per al transport públic, eh? Uh-huh. Antigament, ara, cada vegada menys, i també, evidentment, els cotxes...
I segons com estiguin les vies de comunicació.
Sí, sí, sí.
Clar, si tu no hi ha comunicació que passaven 3, de cada en passa només un...
Sí, sí.
Perquè hem de passar les bicicletes, hem de passar doncs, els patinets, hem de passar tal, automàticament saps perfectament que això es congestiona.
Clar, clar.
No hi ha dubte. O sigui...
No, el que passa és que tindrem que arribar a prohibir moltes coses en mobilitat, eh?
Ah, sí.
O sigui, per tant, hem de dir, doncs, hauran de ser valents els polítics per determinar certes coses, perquè el que no pot ser és que Sant Cugat estigui col·lapsada constantment des del punt de vista de cotxes, vull dir... Per tant, com ho solucionem, això?
Determinades hores és impossible solucionar-ho. Jo t'he dit que...
No, per tant, em dius, és molt complicat.
Ara, per arribar aquí a la ràdio...
Sí.
Perdoni,
sí.
Per arribar aquí a la ràdio, doncs, brutal. I, evidentment, si haguéssim fet aquest programa, doncs, a les 5, quarts de 6 de la tarda, doncs
no haguéssim arribat.
Igual.
No, però, per exemple, hi ha una cosa que l'altre dia, que estava, clar, va haver-hi la reunió del Consell de Districte del centre, no? Uh-huh. I vaig assistir, em van dir això dels autobusos...
Aquí surt la notícia, diguem, quan ho diu el Pere Soler. Uh-huh.
Però els hi vaig dir, escolta'm una cosa, per exemple... una certa contradicció. L'avinguda de Gràcia no pot ser només de sortida. Només de sortida, que no entenc, des de la Rabassada, que no sortim per dintre i que facin la volta pels costats. Diu, no, impossible això. Diu, però per què és impossible? Diu, no, per exemple, els vaig dir, i la Ronda Sud, sabeu, teniu clara si s'ha de fer o no s'ha de fer? I diu, no, la Ronda Sud no, perquè és que això, lògicament, es farà. Jo dic, es farà, vull dir... És una contradicció, perquè jo tampoc vull que es faci, però...
Torre Negra, oi?
Per Torre Negra, per la Riera aquella, fins a... Allò, teòricament, ha de sortir. Perquè hi hagi sortida per Cerdanyola i llavors que se'n vagi directament a l'autopista. Vinguda de Gràcia a tots, i per tant, hem de dir als que entrin que se'n vagin cap allà. Home, és que no es pot ser perquè... No sé per què no. O sigui, m'entens? Que jo també estic en contra de fer la Ronda Sud, el territori, destrossar-lo, el que sigui. Però arriba un moment que aquí a Sant Cugat haurem de pensar coses que evitin que el centre del poble estigui tan ple de cotxes, perquè és que si no, i que la gent ens acostumem a anar a peu. Els cardiòlegs ens diuen, no, has de fer 7 quilòmetres cada dia per anar a peu.
Sí.
Clar, hi ha molta gent que va en patinet.
Però tu acabes de dir poble.
Però acabes de dir poble. És veritat, ja se m'ha escapat.
Això no és un poble.
Se m'ha escapat.
Escolta'm. Exactament, això no és un poble.
El que se diu s'està molt bé, però jo... Sí. Veig allà al tir es barallen per aparcar gent que va fer esport i no vol caminar 100 metres o sigui, aviam, s'hagin de replantejar moltes coses,
és una bona metàfora,
però és que és així, és certa, i dius,
la concepció de la distància la tenim equivocada moltes vegades. No, és que des del centre anar a l'Ateneu és molt lluny. Molt lluny són 5 minuts des d'aquí, vull dir, moltes vegades la concepció de la distància en aquests moments la tenim que hem d'agafar...
Sí, sí. Jo vaig caminant a tot arreu, sempre.
Sí, sí, el patinet per anar als llocs. Per anar. Evidentment que hi ha gent que no pot, perquè evidentment no pot anar amb patinet o no pot caminar, el que sigui, vull dir que això s'ha de buscar solucions, no? Però que normalment...
Ara m'has centrat en un tema, veus?
Sí?
Un tema sí que m'afecta a mi directament, no? Jo, ara per mi, caminar 100 metres és una distància, s'estan fent els aparcaments de minusvàlids, s'estan fent tots privats, que no tinc res a dir. Vull dir, bueno, si hi ha una persona que necessita un apartament, però aquí es tindria de tenir en compte quan es treu un aparcament per invàlid, perquè se li dona amb una matrícula fixa, automàticament se'n tindria de posar un altre llibre, perquè ara ens trobem que desapareixen els aparcaments i és difícil moure. Ja dic, jo, desgraciadament, quan tinc de fer aquests 150 metres, em tinc de pensar a on puc deixar el cotxe, perquè m'és un esforç molt gran fer-ho. O sigui que, aviam, aquesta ciutat, com totes, i aquesta molt, es tindria replantejat d'una manera global. Vull dir, estem massa, jo estic massa típic de veure pedaços.
Totalment.
Un pedaç per aquí, un altre per allà, que és el que deies tu, eh? Vull dir, és acció-reacció, però escolta'm, pensem una mica tot, cony. Jo vaig donar, mira, a mi em va posar una multa perquè jo sempre estava aparcat, sempre aparcava davant de l'Ajuntament amb uns aparcaments de minusvàlids. Un dia van canviar, van fotre el número, que passa que el fan molt petit. Vaig aparcar, a part de trobar-me la multa, vaig trobar un insult al meu cotxe, no? Escolta'm, això, pensem tot una mica. Poder aquests aparcaments que tenen una matrícula, per què no apuntem la matrícula a terra, que si, faci ben visible, o canviem el signe minusvàlid pel color taronja? O sigui, jo crec que s'ha de plantejar tot molt seriosament, molt calmadament. Ara resulta que...
Sí, però les decisions hauran de ser dures, eh?
Clar que sí. Clar que sí. Clar que sí.
Qui s'atreveix avui dia, com polític, que fer unes decisions dures? Pues aquest és el problema.
Escolta'm, jo si no puc córrer... Sí, bueno, però jo, escolta'm, jo no puc córrer, perquè no puc córrer. Jo aniria a fotre'm una carrera si no puc córrer. És que no es vegi capaç, per ser valent, amb la política, que plegui, que es dediqui a una altra cosa. És que el polític... És la seva feina. I estem en un lloc cool.
Sí.
Home, a mi em foten molt nerviós que ara vaig llegir que els ciclistes poden denunciar o que tenen de denunciar a la cost dels cotxes. Jo no tinc ganes d'acusar ningú, però escolta'm, els patinets l'altre dia no em van atropellar al mig de la cera, perquè Déu no va voler, Escolta'm, jo no he vist... Mira, jo sempre dic una cosa, quan jo era petit i anava a Barcelona, jo sóc fill de Masnou, quan estudia a Barcelona als 13 anys, quan jo no passava pel pas de peatons, hi havia un urbano que em tocava el pitu i em feia parar i em feia tornar enrere. M'entens? Ara don la sensació de que és la selva, però no la selva de llibertat, és la selva animal. I això ha hagut de posar ordre. I aquests que estan per això ho tenen de fer. I naturalment, doncs, els hi portarà problemes i es tindrà a perdre
complicat,
decisions.
És complicat, no? La veritat és complicat.
Bueno,
doncs, no, tens raó, Lluís. El que passa és que el front de segons quin tipus de cas municipals ha d'haver gent molt preparada en una ciutat com aquesta. Una ciutat com aquesta que creix de l'ordre de 2.000 o 2.500 persones cada any. Cada any! I per tant, això és molt important. Perquè s'ha de tenir la previsió, o sigui, la previsió normal que pot tenir un ajuntament en una ciutat que es va... demogràficament va movent-se, ja és difícil, però en un sac com aquesta és molt més difícil. Quan jo vaig arribar a viure a aquesta ciutat hi havia 17.000 habitants, 17.000, i encara sóc nouvingut.
I els anys?
Això de la certificació de Sant Cugatenc cada cop és molt més difícil, eh?
Continua sent foraster.
I jo ho entenc, o sigui, quan tu a partir d'un moment determinat, a partir del 92, quan es fa els túnels, això creix d'ordre de 3.500, 4.000 any. Per tant, i a més, amb un tipus determinat de grups, i a més, amb un creixement, sobretot, per les dues puntes, per la punta de baix, és a dir, nens i nenes fins a 16, 17, 18 anys, o són més petits, i després per la punta de dalt, gent que ve aquí perquè està molt més tranquil, i agrada molt, i en els parcs, no sé què, clar. I això necessita un nivell de gestió importantíssim. El tenim?
És que estàs tocant un tema... Ai, perdona.
No.
Estàs tocant un tema, crec que és una
model,
mica...
De model, de ciutat.
Exacte. No només de model social. Ell parla de professionals. Jo estic d'acord. Jo sempre he dit que el governs i ajuntaments, en aquest cas, han d'estar dirigits, manegats, per professionals de cada un dels seus sectors.
Això normalment no passa perquè hi ha molta gent que és de partit, que ha crescut en el partit i que no són professionals de l'àrea que els hi ha tocat. I per mi són dos claus. És posar professionals que entenguin quina és la seva feina i cal de fer i escolta la gent, entén quines són realment les necessitats de la ciutat. Pensa en la gent i no en guanyar les properes eleccions fent pagats ràpids per de maquillatge perquè de seguida sembli que estàs fent moltes coses, però quan rasques i veus a darrere no s'ha fet el que s'ha de fer. Llavors aquí són venen els plans i solucions i decisions arriscades i valentes, però és que ha d'haver professionals a darrere que escoltin i entenguin les necessitats reals de la ciutat, pensin en clau de futur de quina cosa és la que realment necessitarem. A Sant Cugat encara continuarà creixent una mica més, perquè encara estic veient construccions, per tant, encara continuarà creixent, per tant, tindrem un problema encara més greu dintre d'uns anys. No hi ha ningú valent, no hi ha ningú professional, perdoneu, així ho veig, que realment estigui pensant en futur i entenent el que s'ha de fer de manera professional. I això crec que és un problema endèmic en general de política sí, i administració pública.
La idea del... ara que heu mencionat que anem a Lleu, volia treure-ho quan parlàveu de pedaços, de pensar la ciutat i tal. Sí. El que es vol fer, almenys aquest és el que se'ns explica, amb Can Ametller precisament és això. És a dir, hi ha una zona per urbanitzar molt gran, que ara no hi ha res, volem que construïri allà 4.000 vivendes, que tinguin els seus equipaments, etc. Doncs anem a pensar-la de zero. És a dir, què ha de tenir, què no ha de tenir, com ha de ser, perquè no passi això que després ens trobem que s'ha de
fer un
pedaç.
Però en global, no només Can Ametller,
bueno, sí.
Això afectarà tot a la ciutat.
Correcte, no. És un exemple de que almenys, com a mínim, el plantejament inicial és aquest. Després veurem si es pot fer o si es fa bé o es fa malament, però en teoria és aquest. Clar, pensar a nivell global tota una ciutat acabarà, o sigui, ara ja la ciutat ja existeix, no? És a dir, per tant, sí que són pedaços que hauràs d'anar fent per fer-la coherent, si la vols fer coherent a tot arreu, però un cop ja existeix és...
Però no hauria de canviar cada vegada que canvia govern, tornat a interrompre.
No.
Vull dir, els professionals haurien ser els que haurien d'estar a l'Ajuntament i si estàs fent un pla que té sentit, per molt que canvi el partit o el color polític, no hauria de canviar, no? Això passa una mica com a l'ensenyament. Cada vegada que canviem govern, canviem el pla d'estudis. Això és una bogeria,
no? Sí, però, per exemple,
no?
Hi ha una certa contradicció. Per exemple, Can Ametller, que evidentment que volen que sigui una urbanització modèlica, no sé què, sostenible, d'així. Passa el tren per allà al mig. El tren que porta, anem a dir, els residus tòxics de les nuclears fins a França. Que, o sigui, ja no es pot fer aquest, o sigui, aquest...
Soterrant.
O sigui, soterrant. Adif ja ha dit que no, eh?
Sí.
No, sí.
Ha dit que sí, al final, sí. Perquè jo pensava que
es gastarà... Però ho ha de fer, no ho ha de fer, evidentment, ni l'Ajuntament.
Ni l'Ajuntament. Per tant, ho ha de fer l'Estat.
El Ministeri.
No, per tant, anem a dir, moltes coses d'aquestes que s'han de comptar. Vull dir que fer les coses ben fetes costen molts diners, i sobretot sostenibles costen molts més diners. I hem de ser capaços de dir a la gent que, escolta'm, fer coses sostenibles avui en dia costa molt més diners que no per fer una cosa que no sigui sostenible. No. L'exemple, per exemple, dels túnels de Vallvidrera. Jo vaig viure la lluita dels túnels de Vallvidrera lligats, anem a dir, davant dels túnels perquè no es fessin, no sé què. I allò va servir perquè es fes molt millor. En lloc de fer entorn als túnels que no passin per Vallvidrera, per Valldoreix i tot això. Vull dir que moltes vegades aquestes coses necessites molts més diners per fer les coses ben fetes. Doncs sí, doncs no passa res. Escolta'm, és que costa molts diners això. No costa diners, doncs escolta'm, si vols fer una cosa sostenible, doncs s'ha de fer soterrar
el
tren.
El problema dels diners sempre és el mateix. De qui són els diners?
Amb nosaltres, nostres, bueno, de tothom, clar.
Per tant, vol dir, no és un problema de que si costi o no costi molts diners. El problema és com s'administren aquests diners.
Prioritat.
Que és com s'administren. Perquè ara estem amb el tema d'unes vagues que s'han demostrat precisament com no es posen els diners al lloc on s'han de posar.
No.
És un fet.
Sembla que hagis fet ràdio tota la vida, Eduard, perquè m'has fet l'assistència perfecta pel tema que volia obrir ara.
Un passe gol.
Molt bé,
Ara què vols que et digui?
Molt bé, doncs precisament volia preguntar per
sanitat
les
i ensenyament.
Exacte.
Sanitat i ensenyament.
El sector públic l'estem vivint, va començar ahir, en principis fins avui, i vaja, més enllà de dir què en penseu, no? L'Eduard ja més o menys ha vingut a dir-ho, sobre els motius de la vaga, no sé si us ha afectat particularment d'alguna manera? Teniu alguna prova mèdica que us l'han reprogramat? O els nets o els fills els heu de deixar a casa perquè no hi havia mestres? No sé, en principi no, no?
Bueno, no sé, sí, a mi sí, a mi m'han reprogramat una prova que tenien de fer l'any passat, me l'han fet aquest any. En principi dius, hòstia, això no funciona. Però és que després veus els professionals com treballen, que es deixen la pell, cobren una porqueria, estan les hores que no poden estar, i després no arriba als calés, el que diu l'Eduard. Bueno, hi ha molts diners, però van a on tenien d'anar, perquè la salut és un capital que tenim tots. Vull dir, tindríem de defensar-ho, i sembla que
No,
que
el percentatge del pressupost de la Generalitat per sanitat l'any 2010 va baixar del que hi havia anterior.
Sí.
L'any 2010 a Catalunya i em sembla que eren 6.900.000 habitants, em dic de memòria. En aquest moment són 7.700.000.
Quasi un milió més.
Vol dir que, tot i que el pressupost hagi anat pujant a partir de fa dos anys, de fa dos anys només, no arriba a la proporció individual que tindria que haver
arribat. No, però jo me'n recordo que va haver...
I en aquest moment el pressupost de sanitat d'aquí és la tercera part del pressupost de sanitat, per dir alguna cosa, d'Alemanya.
Sí, sí, bueno, clar, però jo me recordo un president de la Generalitat que estava molt content perquè havia retallat sanitat, eh?
Ah, sí.
Ah, cuidado. I vull dir que estava, se sentia ufoi i perfecte.
Que era un tema polític i aconseguit la sanitat i aconseguit l'educació i aconseguit els Mossos d'Esquadra.
Sí, i es parla molt de la sanitat de Matí, que està destrossada. Cuidado, la segona comunitat que inverteix menys diners per habitant és Catalunya, eh? No fotem, eh?
I Madrid.
Madrid primera. I segona Catalunya.
I enviem tancs a Ucrània.
És
que la veritat és que...
No, Álvaro, no siguis així.
No, home, és que això de l'armament
és
una vergonya.
Això és populisme, Álvaro.
No, això és una vergonya. Que nosaltres tinguem que enviar armes...
Que no us heu pogut enviar tots els que volien, perquè quan van entrar els gratxos on estaven els tancs...
Estaven rovellats.
Estaven espatllats.
No, però això, francament, és... Estem en un món que estem justificant l'armament. És que arriba un moment que dius, no sé com estem, eh? És un problema, tot és un problema. Jo soc del cas, i per tant, ostres, les prioritats, evidentment, doncs...
Bueno, és que estem en un món boig. Hi ha gent que es queixa de la Seguretat Social perquè no s'atén el d'endemà, i en canvi vota partits que volen privatitzar la sanitat. Vull dir, és que estem en un món tan contradictori, tan boig...
Està privatitzada, ja.
No, però la privatització, aviam, també és sort que hi ha privatització, perquè és que si no, bueno, la pública no...
Bueno,
per tant, hem a dir, no podem...
Parlem de privada, o de privatització.
Sí. Això sí, mateix.
Són dues coses.
Per tant, són dues coses diferents. Vull dir que jo diria que hauríem d'intentar matisar...
Ja està privatitzada.
Sí, sí.
O sigui, a Sant Cugat, la Floresta, les Planes, és, com sabeu perfectament, Terrassa. I Terrassa és una empresa privada. Va començar per ser una empresa que se'n cuidava dels problemes que tenien a les fàbriques tèxtils per accidents o per malalties...
Mútua.
Exactament, com una mútua, però privatitzada. I, per tant, com és natural, si ha de tancar... 3 dies a la Floresta, tanca perquè no li surten els números, i com que resulta que el pressupost de la Generalitat no li augmenta el pressupost, diu, escolti'm, no em paga més, doncs li trec el metge. Sí. És acabat. Per tant, és mentida que la sanitat de Catalunya sigui pública. Mentida en el sentit de que la gestió... La Mútua de Terrassa té 53 llocs, mateix caps al seu càrrec, a diferents ciutats de Catalunya.
Sí, però la pública... Concertat, hi ha pública i concertat.
Però la pública, perquè no pagues. Sí.
Però la pública no podria fer això, no? Construir... Per tant, a mi s'ha de buscar una solució d'aquest... No, que és complicat, no?
Crec que estem acabant.
Ja estem acabant. Ens queda un minut. Ens queda un minut, fa greu. Ara, no, no, ara ens estàvem animant, i molt bé. La veritat és que...
Ja sol passar, no?
Doncs,
ja té, ja té.
I tant que sí. Doncs fins aquí la tertúlia ciutadana de Sant Cugat. Moltes gràcies a tots quatre. Realment ha sigut un plaer, m'ho he passat molt bé.
Gràcies a tu, Albert.
Espero que ho heu disfrutat també vosaltres. I els oients, recordeu, cada dimarts i cada dijous, a 9:15 del matí, la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, a la ràdio 91.5 de la FM i també a cugat.cat. Molt bon dia a tothom.